Bona tarda i benvinguts al magazín esportiu de la Conca de Barberà. Cap de setmana del 24 de febrer del 2018, 22è programa de la temporada.
Tot sobre l'esport a la teva ràdio local.
Ens escolteu per la freqüència modulada del 107.4 o pel 107. A internet esplugfmradio.cat, radiomolanc.cat i pel TDT. Comencem el programa d'esports que us informarà de l'actualitat esportiva de la comarca. Des d'ara vivim l'esport a la teva ràdio local.
L'Infoesport, el magazín esportiu de la Conca de Barberà.
Moment de posar sobre la taula el més important de l'actualitat esportiva. Saludem el Pep Morató. Bona tarda.
Bona tarda, Edu. Més de 400 corredors de 28 països diferents han participat a la quarta edició de la Vila Ducal de Montblanc dins del Mediterranean Open Championship. I aquest cap de setmana, 150 pilots correran la primera prova a Catalunya d'enduro a l'Espluga de Francolí.
Aquests són els continguts que ens conduiran fins a les dues del migdia. Us parla Eduard Sánchez amb la presència de tot l'equip d'esports.
Futbol.
El Baronia es retira i l'Espluga s'endú els 3 punts que es mantenen en mitja taula.
Doncs sí, la Unió Esportiva l'Espluga es va quedar sense jugar la setmana passada a causa de la retirada del Baronia d'Escornalbou i Duesaigües. L'equip del Baix Camp va efectuar la seva retirada de la competició, fet que va beneficiar a l'Espluga, ja que l'equip verd i blanc havia de disputar el seu partit davant el Baronia i havia de viatjar fins a Duesaigües en un partit que era complicat, dels més difícils de la temporada. Finalment, els Espluguins es van endur els 3 punts sense haver de viatjar. Amb aquesta victòria, l'Espluga es situa en 6a posició, empatada a 24 punts amb l'Alcover.
I l'Unió Esportiva de l'Espluga jugarà aquest pròxim dissabte a casa davant del Segur Atlètic. Després de dues setmanes, recordem que la setmana passada no va jugar i fa dues tampoc a causa del Carnaval. L'equip podrà seguir donant les bones sensacions que va deixar en el partit davant de la Riera. En la primera volta, l'Espluga va aconseguir la victòria asseguda al Calafell per 0-1, en un partit molt trebat i molt dur que Sergi Espanyol va sentenciar amb un gol de penal al minut 90. Esperem que l'equip aconsegueixi de nou una victòria aquest cap de setmana.
I l'equip femení de la Unió Esportiva l'Espluga aconsegueix sumar 3 punts davant del Mas Pellicer. El passat diumenge les espluguines es van enfrontar al quart classificat de la Lliga al camp municipal del Riusec de l'Espluga i van obtenir un resultat positiu de 4-1 que les manté en les posicions altes de la taula classificatòria. El partit es va iniciar amb un clar domini del joc verd i blanc i amb moltes ocasions de perill. Només al minut 6 Susan Jiménez va avançar a les locals amb un gol fruit d'una bona combinació d'equip. La resta de la primera meitat es desenvoluparia amb un alt ritme de joc per ambdós equips. Al primer minut de la segona part, les visitants van aconseguir igualar el marcador a 1, però només 2 minuts després les espluguines es tornarien a avançar al marcador gràcies a un fort xut des de la frontal de l'àrea de Neus Puigfel. A mesura que avançaven els minuts, les locals tancarien el partit amb un gol de Joan Anglès al minut 64 i amb un altre de Marta Roig al 77 que posaria el 4-1 definitiu al marcador. Amb aquests 3 punts, l'equip femení de l'Espluga manté la tercera posició de la Lliga, a només 2 punts del segon classificat, el Tàrraco, i a 5 del primer, el Reus Deportiu. Aquest cap de setmana es desplaçaran fins al camp de l'Astorga amb l'objectiu de continuar amb la bona ratxa victoriosa, tot i les baixes per lesió de diferents jugadores.
Remuntada i victòria del Montblanc en el primer partit a casa amb Albert Pérez a la banqueta.
El passat cap de setmana, el Club Futbol Montblanc va aconseguir la primera victòria amb el nou entrenador després de la derrota en el debut al camp de l'Atlètic Valls. L'equip rebia la visita de la Joventut Bisbalenca, un equip de la zona baixa, en el que era una oportunitat propícia per sumar els 3 punts, i així va ser. Tot i la situació, en la taula el partit va estar molt igualat i els visitants van plantejar un partit per posar-li les coses difícils al Montblanc. De fet, ho van aconseguir. Es va arribar al descans amb empat a 0 i quedava clar que el Montblanc no tindria fàcil la victòria.
La segona part es va iniciar de la mateixa manera i al minut 67 de partit va caure una gerra d'aigua freda sobre el municipal Josep Gomis amb un gol del Joventut Bisbalenca que feia pensar que el pitjor desenllaç possible. Però la reacció del Montblanc va ser immillorable. Fins i tot podem dir que al Montblanc li van haver el gol visitant, ja que només 5 minuts després d'aquest, Arnau Domínguez posava l'empat a l'electrònica, aixecava la moral de la plantilla i afició dels locals. L'eufòria va esclatar totalment quan al minut 85 el Montblanc combinava la remuntada amb un gol de Joan Soriano que donava la victòria als 3 punts al Montblanc.
Aquesta victòria deixa el Montblanc com a cinquè classificat amb 39 punts, a 3 del quart, el Llorenç. Un Llorenç que serà el pròxim rival del Montblanc aquest cap de setmana, un partit molt complicat pels de la Conca, però també una gran oportunitat per retallar punts a un rival directe. Dir també que el partit del darrer cap de setmana va suposar el debut dels dos nous fitxatges espluguins amb el Montblanc. Tant Aleix Barraveig com Marc Álvarez van disputar el primer maig amb la samarreta del Club Futbol Montblanc.
Hoquei.
I balanç negatiu per la secció d'hoquei del Casal de l'Espluga. Dels 8 partits disputats s'han obtingut 3 victòries i s'han encaixat 5 derrotes.
Sí, comencem pel Benjamí d'Iniciació, que continua amb la bona ratxa victoriosa i la darrera jornada va aconseguir imposar-se per la mínima davant del Club Petit Calafell B per 3-2.
L'equip prebenjamí va disputar un doble partit i en ambdues ocasions va aconseguir ser el guanyador, el primer contra el Reus Deportiu C, que va finalitzar amb un 3-1 a favor dels espluguins, i el segon a la pista del Vilaseca C, on van imposar-se per 0-3.
Però llavors no tan bones notícies per l'Alaví A, que va patir una contundent derrota a la pista de l'Igualada A per un total de 8-2.
L'Alaví A es va desplaçar fins a la pista del Club Patins Calafell, on va ser derrotat per la mínima amb un marcador final de 5-4.
Els juvenils també van jugar un doble partit, però en aquesta ocasió van encaixar 2 derrotes. La primera a la pista del Club Patí Vilanova per 5-1, i la segona com a locals no van aconseguir superar el Noia Freixenet B amb el marcador final que va ser de 9-10.
I per últim, l'equip masculí de segona catalana va disputar la 19a jornada de Lliga a la pista del Club Patins Sitges A, on va encaixar una contundent derrota de 7-1.
I ara coneixem els partits que es disputaran aquest cap de setmana al pavelló municipal de l'Espluga.
Diumenge a les 11, a l'Evi B, Andorra, i també el mateix diumenge a les 12:15, a un quart d'una, a la Via Girona C.
Tot sobre l'esport a la teva ràdio local. Futbol, hoquei, espai en ruta, ciclisme, atletisme, bàsquet, tennis, esports d'aventura. L'Infoesport.
I el proper cap de setmana, diumenge 4 de març del 2018, l'Escola de Dansa del Casal de l'Espluga presentarà la 6a edició de la presentació oficial de les coreografies que es representaran a nivell nacional i internacional. Això serà al Teatre del Casal de l'Espluga Francolí a les 5 de la tarda. Però què millor que ens expliqui Jessica Estadella, responsable de l'Escola de Dansa del Casal, on podrem saber què es viurà en aquesta jornada de presentacions. Bona tarda, Jessica.
Hola, bona tarda.
Què es podran trobar la gent que vulgui anar a veure aquesta 6a ja edició de la presentació oficial de les coreografies?
Bé, doncs tornem a fer aquesta aposta, no?, per seguir concursant a diferents concursos, i aquest any presentem 14 coreografies de dansa contemporània, dins de les quals hi ha 9 solos, 3 duos i trios i 2 grups. I el fet de que aquest any el Mundial de Dansa es faci aquí, a la ciutat de Sitges, doncs bé, vaig tenir la iniciativa de poder crear una coreografia de 40 alumnes, al qual aquesta coreografia només es presentarà en aquest concurs, que la primera fase és a Burgos. I bé, doncs és la primera vegada que es veuran aquestes 14 peces, no? I us convidem a tots a que ens vingueu a veure, que pugueu gaudir de tota la feina que s'ha fet fins ara i quines coreografies ens representaran a diferents concursos d'aquest any.
Expliqui'ns una mica això, aquesta novetat de que per primer cop l'Espluga presentarà aquest grup de tantes persones a nivell nacional, però després ja internacional. Això com es veu a diferència de la resta del món? Hi ha categories amb grups tan grans?
Bé, hi ha una categoria que és la que elles concursaran, que és la més elevada que hi ha d'aquest concurs, que és la categoria sènior, és a dir, que participen amb nenes de 18 a 25 anys. Per què participem en aquesta categoria? Perquè precisament dins d'aquest grup de 40 alumnes hi ha alumnes de 18 a 20 anys, per tant, sempre manen les alumnes més grans, per això participem en aquest grup, no? I dins d'això, de la categoria sènior, hi ha la categoria grup gran o grup petit. Per tant, nosaltres participem en el grup gran, que és a partir de 10 alumnes en amunt, i bé, jo desitjo i espero que siguem els únics que portem tanta gent, no? Perquè així com a volum i com a impacte visual, crec que és molt més impactant que no doncs un grup de 20 o 25 alumnes, no? Aquesta era la idea, portar el màxim d'alumnes possibles amb una coreografia que sigui apta per tothom, perquè, com dic, hi ha diverses edats i hi ha nenes de tots els pobles de per aquí de la zona. I bé, bueno, no ho sé, és una novetat, és una feinada, ha sigut una feinada i ho segueix sent-ho, perquè, bueno, coordinar tanta gent, poder quedar per assajar i tot, és complicat.
Això et volia preguntar, no? És una coreografia que va a concurs i tot té un esforç del qual, com més gent ets, també per part de la professora, i m'imagino que el repte és molt més gran.
Molt, molt, molt més gran. Potser no me l'imaginava tan gran. Mai havia fet una cosa així. També tenia ganes i vaig pensar que, bueno, doncs aquest any sent el Mundial aquí era la gran oportunitat, perquè és la manera de poder-se desplaçar més fàcilment. I bé, no és fàcil. A més, treballar amb diferents edats, no? Que tothom entengui el que estem fent, que això no és un joc, que és anar a concursar, que és dedicar-hi hores, que és passar temps. Per tant, ha sigut complicat, però bueno, jo crec que ens n'hem sortit prou bé.
Moltes gràcies, Jèssica. Recordar, diumenge 4 de març del 2018, a les 5 de la tarda, al Teatre del Casal d'Espluga. L'entrada és gratuïta i es podran veure totes les coreografies que es representaran al llarg de l'any als diferents concursos. No sé, Jèssica, si tens alguna cosa per acabar.
Bé, doncs que tothom està benvingut perquè ens vingui a veure, que us esperem a tots i que nosaltres tenim molta il·lusió per poder ensenyar aquesta feina doncs, en el nostre poble per primera vegada.
Si algú s'ho perd, ho podran recuperar a l'Espluga FM Ràdio perquè nosaltres allà hi serem. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu.
L'Infosport, el magazín esportiu de la Conca de Barberà. En emissió conjunta a l'Espluga FM Ràdio i a Ràdio Montblanc.
L'esplugui Gerard Barraveig va participar la passada setmana en una travessia pel Marroc amb el Fiat Panda. Es tracta del Desert Trophy Panda Edition, una prova de 6 etapes que creu el desert marroquí i recorre els camins locals. Però per això avui tenim en directe el protagonista. Tenim el Gerard Barraveig. Bona tarda, Gerard.
Hola, bona tarda.
Explica'ns una mica com va anar aquesta aventura, aquesta nova aventura de passar a córrer amb el Fiat Panda pel desert marroquí.
Doncs va anar molt bé l'aventura. L'aventura de fet ja va començar preparant el Panda un parell de mesos abans, el pan d'aquí, el que abans era del, del celler Ronde Masdeu, el vam fer servir per anar al Marroc, i bueno, doncs, un parell de mesos abans vam començar preparant-lo, més que res, doncs, revisant que tot estigués bé, són cotxes ja que tenen els seus anys, i després, ja un cop més o menys el teníem a punt, doncs ens vam, vam anar a direcció a Algeciras, i allí vam agafar el ferri, i a partir d'allí ja va començar l'autèntica aventura.
Tot i que era el primer cop que us aventuràveu en una prova d'aquest estil, al final vau quedar en tercera posició pel que fa als 4x4.
Sí, bueno, de fet, per nosaltres el que menys importava era la classificació, anem allí a passar-ho bé, però l'últim dia ens vam trobar segons, amb opcions reals de guanyar inclús el raid, i llavors doncs, vam intentar anar per totes i guanyar l'últim dia, però per culpa de la inexperiència, doncs ens vam trobar al mig d'un mar de dunes que vam perdre molt de temps allí. I aleshores, pues, va anar tot molt bé, però aquí l'últim dia, per voler fer el que no sabíem, doncs ens vam perdre les opcions.
Què és el que has trobat més difícil? Tu vens del motor, en el teu cas dels karts, un circuit molt ben marcat, i passar en estil obert, en camp obert, com ho has trobat?
Molt, molt difícil, molt difícil. És una prova on el que menys compta és l'habilitat conduint, perquè són proves per fer a l'abast de tothom i no té cap exigència ni física ni d'habilitat al volant. És més que res saber orientar-te molt bé i saber quins tipus de terreny hi ha a cada lloc. I és el que tant el meu company com jo el que menys sabíem fer. Per això sí que ho hem trobat en falta, una mica de circuit tancat i que estigui tot ben indicat.
I vas participar al costat de Xavi Ramon, amb l'equip Celler Randé Masdeu, del qual com funcionàveu? Els dos, un era el pilot i l'altre el copilot, o us podíeu anar canviant?
Ens podíem anar canviant, i els dos ens agrada conduir, i aleshores feim més o menys mig dia cada un. Cada dia estic combinat amb 3 hores, 4 hores, i després entre 1 i 2 hores, i doncs si el dilluns jo feia la part llarga i la curta, el dimarts era del revés. I bueno, al final la responsabilitat era sobretot del que anava de copilot, perquè el pilot, ja et dic, només havia de cuidar una mica la mecànica i ja està, no es tractava d'anar de pressa ni res més que res, d'arribar a lloc amb l'horari que et tocava i sobretot no perdre't.
Amb quina experiència et quedaries d'aquesta primera aventura?
Una experiència, el millor, d'haver vist el Marroc, sobretot. Sobretot la part menys turística del Marroc. I ha sigut una experiència molt maca.
I, no sé, Gerard, a veure, es tornarem a veure amb aquest tipus de proves? Hi ha algun futur? Hi ha algun pla de futur?
Bueno, pla de futur, això és més com a hobby que altra cosa. Però segur que sí, amb alguna o altra, els dos ens va agradar molt i segur que ens animarem a fer-ne alguna més. Poder aquesta mateixa ja no, ja l'hem fet una vegada, però algunes altres sí que buscarem segur perquè ens ha agradat molt.
Moltes gràcies, Gerard, per atendre la trucada de l'Espluga FM Ràdio i ja seguirem parlant d'aquests processos, d'aquesta nova experiència i també el teu propi hobby de conduir aquest Panda Fiat.
Molt bé, moltes gràcies.
Tot sobre l'esport a la teva ràdio local.
Bueno, l'equip amateur té bastants canvis.
Com sempre, tot el que organitza el recreatiu...
De diferents contrades, no? Des de Tarragona, Barcelona...
D'on venim, que venim de la pretemporada, la gent encara...
Ha sigut una cursa meravellosa, han sigut 6 hores molt bé.
El BTT, ja sabeu que sempre hem estat al costat de l'esport.
El magazín esportiu de la Conca de Barberà.
With a bit of climbing, it's always interesting with the... really good sprint courses, so yeah,
No, perfect. Sono un po' stanca delle gare del Mockamp, ma darò il mio meglio e cercherò di combattere la fatica.
Bé, molt interessant, és un lloc amb carrers estrets, on hi ha variabilitat de recorreguts, ràpida, divertida, és el que busquem en un sprint.
Molt xulo, a més Montblanc ja ho coneixíem d'alguna altra vegada que hem vingut i és molt xulo córrer per aquí, a més de nit.
Ho escoltaven, aquest divendres 23 de febrer a Montblanc ha sigut l'epicentre del Mediterranean Open Championship, un esdeveniment anual que reuneix les millors seleccions d'orientació del món. Aquesta prova s'ha realitzat dins la quarta edició del Trofeu d'Orientació Vila Ducal de Montblanc, una prova que està inclosa a la 16a Copa Tarragona. I aquest any, i per primer cop a la història, el MOC se celebra a Catalunya i el Club Montsant n'és un dels organitzadors. El MOC consta de 4 curses. Se n'han fet 2 a Tarragona Ciutat, una a Arbolí i una altra a Montblanc entre el 22 i 25 de febrer. La cursa de Montblanc ha sigut l'única de les curses que s'ha realitzat en horari nocturn. En concret, la Night Sprint Vila Ducal de Montblanc va consistir en una prova en format sprint d'uns 15 minuts de durada i uns 4 km de recorregut. Es va disputar a la nit on els orientadors havien de recórrer el centre històric de la vila, també per altres punts com el Pont Vell o l'Ermita de Sant Josep. Si us sembla, escoltem les dificultats que van trobar els corredors de la prova.
Dels sprints urbans, la dificultat no és tant trobar la fita, que això seria en el cas de les curses rurals o muntanya, que sí que llavors és més difícil trobar la fita. En aquest cas, trobar la fita no és massa difícil, sinó que és triar el recorregut més ràpid per arribar-hi. I com que són curses ràpides, perquè és en asfalt i pots córrer ràpid, es tracta de filar molt, molt, molt prim.
Sí, sí, un error de 20 segons o així, que he sortit sense mirar el mapa i m'he anat. I després aquí a la muralla, que m'he menjat una entrada i he fet una volta més, però...
En total han participat en el MOC uns 150 esportistes d'alt rendiment d'arreu d'Europa. Ho han fet representant les seves seleccions absolutes. De fet, les seleccions aprofiten el MOC com a prova classificatòria per poder accedir al Mundial del 2018. Països com Suècia, Finlàndia i Suïssa, que tenen els millors orientadors, han participat a la cita catalana. Escoltem Sebastià Ordóñez, del Club Montsant, que destaca alguns dels participants.
I tenim l'oportunitat de córrer, perquè les curses d'orientació és el que tenen, que es pot córrer junt amb els millors, tot i que comencis, i estem parlant de que venen 8 campions del món.
També hi va córrer Daniel Huckman, actual campió del món en modalitat sprint. També Sebastià em fa l'opinió de què havien comentat els millors orientadors del món.
Doncs sí que en puc parlar, per exemple, Mercè Rayonga, un corredor català a referència, que ens ha comentat que ha estat divertit, de que ha trobat de, tècnicament difícil i estava content amb la cursa que ha disputat.
Finalment, el Trofeu d'Orientació Vila Ducal de Montblanc s'havia celebrat en 3 ocasions i després d'un any de descans s'ha recuperat amb la 4a edició i amb una prova d'una importància destacada. En aquesta cursa hi podia participar tothom. Escoltem uns nens que també hi van participar.
Doncs mirar el mapa i anar a buscar on teníem...
Amb aquests nens, no, i que van participar en aquesta edició d'Orientació Vila Ducal de Montblanc, on havien de participar pel Centre Històric de Montblanc, recorrent i agafant fites per aconseguir el màxim de fites amb el mínim de temps complert. I per últim, escoltem el vicepresident del Club Montsant, Sebastià Ordóñez, que ens expliqui quina és la valoració que s'ha fet de la prova.
Bueno, estem contents de la resposta que ha tingut la gent de venir cap aquí i de moment hem muntat un centre de competició molt atractiu, la gent està contenta i nosaltres també estem contents del funcionament fins ara.
Tot sobre l'esport a la teva ràdio local.
L'onzena edició de l'Enduro del Francolí donarà tret de sortida del Campionat de Catalunya d'Enduro del 2018. La prova se celebrarà aquest diumenge a l'Espluga, tot i que ja des de dissabte el municipi rebrà uns 150 pilots.
El fet d'encetar la temporada propicia que enguany l'Enduro del Francolí compti amb pilots de més nivell, com per exemple els professionals Pol Terrés, Xavi León i Sergi León. Els participants arribaran al municipi aquest dissabte per fer les verificacions tècniques i administratives, mentre que la prova començarà diumenge a les 9 del matí.
Un any més, la cita organitzada pel Motoclub Francolí tindrà el centre neuràlgic de l'Enduro a la plaça Montserrat Canals, però els aficionats al motor podran gaudir de les dues especials cronometrades al Camí de la Cometa i al Motoparc Francolí, la darrera enguany amb un traçat més ràpid i tècnic.
Sí, en total, l'Enduro Francolí tindrà un recorregut de 63 km per volta i es dividirà en 10 categories.
La celebració d'aquesta prova d'Enduro a l'Espluga de Francolí es traduirà amb la presència al municipi dels participants i els seus acompanyants, desenes d'aficionats i una seixantena de voluntaris que col·laboren amb l'esdeveniment. Per tot plegat, els organitzadors calculen que l'enduro del Francolí pot tenir un impacte econòmic al municipi d'uns 50.000 euros.
Tota l'actualitat esportiva de la comarca a l'Infoesport.
Els passats dies, 17 i 18 de febrer, es va disputar la primera prova de la Copa Catalana de Descens a Osó, Girona.
Hi van participar els espluguins del BTT Francolí, el jove Roger Roig i Ivan Enéas, tot i les dificultats meteorològiques que hi van haver durant els entrenaments i una caiguda que va tindre Roger Roig, l'espluguí va poder assolir la novena posició en la categoria júnior.
A l'Espluga FM Ràdio seguirem la Copa Catalana de Descens i us informarem de quins són els resultats de l'equip BTT Francolí.
Tot sobre l'esport a la teva ràdio local. Futbol, hoquei, espai en ruta, ciclisme, atletisme, bàsquet, tennis, esports d'aventura. L'Infoesport.
I acabem el programa parlant dels dos clubs professionals de la província de Tarragona, el Nàstic i el Reus.
Pel que fa al Nàstic, dura derrota el passat cap de setmana al nou estadi. L'equip segueix sense guanyar a casa. El darrer dissabte va ser el Zaragoza qui va endur-se els 3 punts de Tarragona després de guanyar per 0-2. Tot i la derrota, la primera meitat dels locals va ser notable fins a encaixar el primer gol al minut 40, creant moltes ocasions per poder avançar-se al marcador. Però els errors a l'hora de definir i l'encert del porter visitant van privar del Nàstic d'anotar el primer gol. En canvi, els aragonesos van veure com el primer xut a porta al minut 40 i després de la sortida d'un córner es posaven per davant i deixaven el Nàstic molt tocat. De fet, el partit va quedar gairebé sentenciat amb aquest gol. Els locals no van tenir força per reaccionar i al minut 60 de partit i després d'un error del capità del Nàstic, el màxim golejador del Saragossa, Borja Iglesias, va posar el 0-2 al final. Els granes buscaran revertir la situació en el proper partit que jugaran aquest dissabte a Barcelona davant el filial blaugrana. L'equip vol seguir guanyant a fora per recuperar tot el que no aconsegueix sumar a casa. Actualment l'equip és 18è classificat i marca la zona de permanència amb 3 punts més que el primer equip en zona de descens.
I pel que fa al Reus, l'equip segueix en la línia de no encaixar gols, tot i que tampoc anotar-los. El passat cap de setmana va aconseguir sumar un bon empat davant l'Osasuna al Sadar, un empat a 0. El partit va ser més obert del que mostra el resultat. La primera meitat va començar amb un Reus atrevit i que semblava que decidit a buscar la victòria. Tot i això, només va aconseguir crear una clara ocasió de gol. L'Osasuna va demostrar que li costa molt crear ocasions a casa i només en va tenir una a la primera meitat. La segona part va ser semblant, però els locals van tenir tres opcions molt clares per posar-se per davant i no ho van fer. En el darrer minut, el reusenc Carol va estar molt a prop de fer volar els tres punts cap al baix camp. Final del partit i 0-0, un bon empat pel Reus després d'un partit de l'equip. Aquest cap de setmana l'equip rep la visita de l'últim classificat i en peu i mig de segona divisió B, el nou municipal de Reus, el Sevilla Atlético. Un partit que ha d'acabar amb victòria local, sí o sí. Qualsevol altre resultat seria molt negatiu. Actualment el Reus és 13è classificat amb 34 punts i 5 del descens.
I fins aquí aquest repàs a l'actualitat esportiva. Ens retrobem a les properes edicions dels informatius de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc, dissabtes i diumenges a 1:15 i a 8:15 de la tarda. I sempre que vulguin, ja ho saben, a l'Espluga FM Ràdio.cat. Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies a tot l'equip d'esports, Pep Morató, Adrià Tella i Julià Mollà.